les 12 i 46 minuts. Continues programació local, continues Matí de Menorca, ara des d'un lloc especial, molt guapo, molt polit. Després d'aquesta cançó que hem escoltat dels Parranderos, hi era trep posar aquella cançó que xerra d'aquella caseta i d'anar a romandre, perquè som justament a una caseta de vorera. Som al Que ho fa. José Barbé, molt bon dia.
Molt bon dia.
On som? Vam, conta-mos tu, que tu aquests escamós has duit aquí.
Hombre, a sa cova, aquest indret que tenim aquí, un grup d'amics que ens solen reunir per fer dinars cada 15 dies normalment, i bueno, jo vaig proposar que a veure si podíem venir a fer la tertúlia, vosaltres mos va encantar, i ells encantats també, sí, sí. Perquè després quedam a dinar, no és només la tertúlia, perquè sí, sí, sí. Ja en Julián Hernández està preparant el dinar i els altres preparen totes per a parafernàlia, sí, 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 sí. Perquè puguem dinar bé.
Joan León, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom. Vos sento un poc en fora, però...
Quina potència.
Efectivament, bueno, però,
és que som en fora, sí, sí, no, t'has de dir-ho molt bé. Toni Febrer, bon dia.
Molt bon dia.
Ha trecat en el micro, Toni?
Molt bé, ja que molts més.
Ha trecat en el micro, sí, sí, molt bé. Vinga, avui mos han duit un puesto molt, molt xula.
No sols això, sinó que després de ser cançó que han sentit i estar en aquest puesto que jo diria que si dir-li, jo no havia estat mai el Que ho fa. I en aquesta caseta que realment he trobat inclús gent coneguda de fa molts, molts anys, com en Julián, que estava a la delegació d'educació, i han recordat viejos tiempos. La veritat és que pren gust, és un puesto espectacular i es fos una pau, una tranquil·litat, i una aigua neta i pura i cristal·lina,
no. Si
i després d'esparranderos.
A veure si dura aquesta pau.
No, la pau durarà.
Escolta, sí. Joan, llegeixeran de música, i en Joan és el nostre músic particular avui, que hem fet una festassa amb en Joan i la guitarra que has vingut. Joan, tu, esparranderos, és un fet irrepetible a Menorca, es va?
Mira, jo no fa gaire que vaig conèixer, bueno, vaig conèixer, vull dir que vaig coincidir amb Hilario, perquè quan sabeu que a la... Tenc un lligam bastant fort amb el castell. I Joan Esparranderos, que vaig conèixer fa molt d'anys, que quan tenien un restaurant venien colla. I bueno, i anaven allà a sonar, i en fi. I també hem fet molt bona amistat. Vaig fer molt bona amistat amb en Floreal, que al cap i a la fi també ens trobàvem combregaments i bodes que vam anar junts. I bueno, hi havia cançó sempre que hi havia en Floreal pel mig hi havia guitarra i en Hilari també va ser un gran conegut d'un familiar nostre que fa feina a la construcció i bueno, i d'en Gerard Anglada, que tenc que dir, en Gerardo sempre ha estat un crac i bueno, en fi, la veritat és que recordar els Parranderos avui en Bet Marquès a la clavada. Jo encara haguera posat una que diu caseta, barca i sa dona, i ets amic en el contorn, i una guitarra que sona, és el més polit del món.
Veus, veus, José, com en Joan el deixant
sí,
cantar?
Sí, sí, sí.
En Joan afina millor que tu.
Jo no me deixen, Joan. Ahir me va matar, que feia bon dia, diu, tu no cantes perquè plourà. Una cosa te volia demanar, Joan. En el germà d'en Hilario, en Llorenç, qui va ser un dels fundadors, que el va arribar a conèixer també.
Jo no el vaig conèixer, en Llorenç.
Perquè van ser els tres fundadors.
Potser van coincidir, però no sabia que era ell, perquè sí, no el vaig conèixer com a parrandero, jo no el vaig conèixer.
Sí, sí, sí.
Molt bé. Resulta que són un fenomen irrepetible. Els Parranderos van cantaven totes aquelles cançons que cantava la gent quan anaven a Vega. Sí, sí.
Sí que tenen gravacions d'ells primers. Mm-hmm. Això sí.
Molt bé, fantàstic.
Cantant els tres primers Parranderos originals.
Molt bé. Vinga, dit això, dic que som una caseta de vorera i que dies hi ha hagut aquesta polèmica de les casetes de vorera, si, què han de fer, si es mantenen, si no es mantenen, si han de ser estat, si n'han de fer o si no en poden fer res. En fi, vosaltres què trobeu d'aquestes coses, Joan?
Vam, una vegada, que te'n recordes que ja em van ratllar fa 4 o 5 anys.
Sí, quan van enderrocar aquelles casetes de les fontanelles. Tal, sí,
exacte. Sí. Ja em van ratllar i mos van donar un toque de que no enratllassin gaire, que no fos cosa que també es comprassin les casetes de Cala en Turqueta, correcte? És així el que va passar?
Sí, sí, sí. Sí.
Hi va haver pressions, i resulta que les Fontanelles, que era un lloc emblemàtic, que era un lloc preciós, sí. Molt més alegre, quan hi havia les casetes habitades, entre cometes, els dissabtes i els diumenges, i insistiu, era un lloc molt més agradable que no ara, que és trist, derruït i un femer.
Exacte, però hi ha casetes de vorera i casetes de vorera. Hi ha casetes de vorera, jo que sé, com aquesta aquí a Bonsonga, és molt humil, i després tenim que en Esport de Mó hi ha unes casetes que allò són cases.
Sí, però que les casetes de vorera d'Esport de Mó, que és, no van renovar la concessió, com era Mercedes Milà, etc., aquelles casetes finals s'han derrumbat. Vull dir que ens hem de tirar en terra per fer-los quasi noves. I jo crec que això, antes d'arribar a aquest punt, el que se té de fer l'autoritat portuària, els que comanden amb el tema de les casetes, és posar fil a la agulla i solucionar els problemes, com ha passat ara a una caseta que hi ha al Fanduco, que era en sentit de vora Rocamar, aquella se n'ha salvat. Perquè assistir, en aquesta cas ho van dir per activa, per passiva, hi ha hagut unes gestions i en aquella s'ha salvat. Vull dir, jo, que no hi ha dret que se tinguin de tirar en terra, que ens hi donin un ús, no ho sé, però el que no pots fer és llevar un sant per vestir un altre.
O perquè et sant caigui. O perquè et sant caigui.
Exactament.
Perquè si ho agafes estat,
aquí vosaltres ho heu vist, en Toni no havia vingut mai encara, tenien dues habitacions, una allà amb Tesca es dinar, i aquí al costat allà on hi ha quatre trastos i bueno, quatre trastos, ara m'ho hem posat en altres, vull dir,
i a veure, aquí, no, trastos.
I aquí, no, però és que aquí estem molt tranquils davant la mà, veus és fantàstic aquí que estàs, és de so aquest, en Toni aquí no hi estem mai, el que ho fa, jo te recomanaria un dia, si te fa gana anar, per exemple, el que ho fa altra vegada, fer un parell de dies, quan tinguin oberta sota el xoroi, és un puesto, és un puesto per anar.
José, per sempre
bancs, no, perquè jo hi crec en el que és, perquè jo no hi he estat mai dins l'hotel, però sí que he vingut a menjar qualque vegada i la veritat que anava molt bé.
Molt bé. Passarem de lo millor de les casetes de vorera en els hortals. Ara ho aclarirem d'una vegada en el tema dels hortals. Tothom s'han d'anar, com diu, no m'ha dit, de rositas, sense pagar res, els que hagin fet les coses malament, o que trobeu que haurien de fer, Joan?
Abans, jo crec que els hortals és una cosa, en principi, és il·legal, però és una il·legalitat que s'ha comportat, s'has emès. Hi havia un il·luminat per Ciutadella, a vegades, que ratllava i deia que això eren construcciones socio-ocio-econòmiques. Vamos, jo crec que el mal ja està fet. Hi ha molt de núcleos, que hi ha 50 i 60 hortalets, i en aquests puestos jo crec que s'hauria de fer una cosa, i és, necessiten infraestructures, clavegaram electricitat, que hi ha molt de puestos que no en tenen encara, d'electricitat, clavegaram electricitat i tots els serveis que siguin, i després, si hi han de posar una munta, pues que sigui una munta, però no allò de decisions salomòniques, de dir, vinga, ho expondrem tot, i no, jo crec que hi ha moltes famílies que han agafat i han fet feina amb un llum en crues, és una metàfora, els vespres a casa seva per replegar per tenir un hortalet, i jo crec que això s'hauria de respectar, però no obstant, si s'ha de pagar una munta, pues que s'apagui, això és la meva opinió.
Antoni, què trobeu?
El tema no crec que sigui molt senzill, perquè va començar amb una certa il·legalitat i tots són il·legals. Si són il·legals, resulta que si ho aproves i ets ja amnisties, resulta que aquells que han complert la norma han de quedar perjudicats, primera. Segona, qui marca la línia de dir els temps que deixen de ser il·legals? Tercera, no és el mateix legalitzar un hotelet de 90 metres que una possessió de 200 o 150 metres. Tampoc és just que haguem de pagar ells hauran de pagar una multa, hauran d'agafar un tècnic, fer uns planos, pagar les tasses, etc, etc. Fins en quin punt això no perjudica a tots aquells que van ser legals. És una, diguéssim, una sortida pambant per intentar legalitzar tot el que és il·legal, o és una manera de dir a partir d'ara s'ha acabat que, perquè si un comença a fer una il·legalitat i han d'estar 30 o 40 anys en certa manera a tornar-lo a legalitzar, resulta que aquí fomenta en certa manera una il·legalitat. Jo me sembla que hi ha una petita solució quan a nivell de determinades autonomies municipals feien un projecte de consolidació dels hortals, on se'ls demanava que legalitzessin no sols o més la construcció i paguessin un munt corresponent, que podria ser molt minsa, o inclús fer que les infraestructures necessàries perquè aquests nuclis urbans fossin legals, diguessin en el mínim pertinent. I a més vull recordar que fa molt d'anys, jo vull recordar quan jo era concejal a l'Ajuntament de Ciutadella, hi va faltar, que tenc que dir jo, una visió política progressista amb el sentit de que volien legalitzar els nuclis urbans amb un 90% d'edificabilitat, el 90% d'edificabilitat.
Saps un pis?
Que és pràcticament un pis actualment. I hi va haver el rebuig frontal, no te diré de part de la dreta del Partit Popular en aquella època, perquè n'hi havia que tenien de 100, 120, 130 metres. Jo crec que les que quedaven fora d'ordenació eren habitualment habitables. L'únic que passa és que si hi hagués un moment que haguessin d'haver fet una remodelació, els metres pertinents que passaven dels 90 quedaven fora. Jo crec que hi ha opcions. Ara, una amnistia amb aquest calibre, jo la crec totalment desorbitada e inclús fora d'una certa legalitat i sobretot que els agravis comparatius per a aquells que ho van fer legals reixinen.
José.
Però jo crec, una puntualització només.
Ràpid.
Jo crec, Toni, que una amnistia, com tu dius, no és el mateix amnistiar a un pobre sabater que ha fet un hortalet que no amnistiar en Puigdemont. I fins aquí puc llegir.
Molt bé.
Jo no m'andaré fora dels hortals, seguirem els hortals. El que deia en Toni, també estic part de raó que té, diu en Joan, però el que no se pot fer és quedar això en el limbo, com està en aquest moment. Sí, sí. Quina solució hi ha? Bueno, jo quan he vist tota la parafernàlia que es du des Diari Menor, que m'ho he mirat, sembla que encara no se pot fer una valoració ni un dictamen de el que passarà, el que no passarà, perquè em veu que la lleta petita encara no està feta. Dit això, jo crec que el que deia en Toni, no se pot amnistiar barra libre a tothom, perquè s'han fet il·legalitats, però el que sí que no podem fer és casetes d'aquestes, encara que siguin més grosses, fer-les tirar en terra. Jo crec que això no se pot fer. S'hauria d'intentar treure profit en aquest tema. Què pot passar aquí? Que aquí pot passar, que és, ja on aniré jo en el final després, que és que hi haurà gent, per exemple, que no estarà d'acord en pagar doblers perquè hi hagi unes infraestructures, com deia bé, de l'electricitat, aigua corrent, alcantarillat, que se posin en aquests nuclis d'hortals. No aquell que és individual, aquell que és individual, aquell va per libre i va per una altra banda. Però aquesta gent que no ho voldrà pagar, jo diria una cosa, que no se pugui connectar i que no pugui legalitzar la finca. Perquè jo el que m'agradaria que es poguessin legalitzar, anar a cas notari, donar-la d'alta en el registre de la propietat i tu el dia de demà, tu o els teus hereus el dia que diguis, mira, això no m'interessa, la posa en venda. Bueno, de vegada hauria de ser que fixessin un màxim de preu antes de fer unes especulacions, aquell que, per exemple, està valorat per 100.000 euros, que la vengués per 1 milió. Bueno,
però aquesta qüestió, però és que, clar, no és un tema que sigui ni d'un partit ni de l'altre, perquè tots coneixen gent d'un partit o de l'altre que tenen que cortar la colca.
I per això hi ha una altra cosa, i és que el decret que presenta el govern balear també ha de mantenir la certa autonomia nostra, local, del PTI. Per tant, ha de ser molt, ho diguéssim, que la convergència de tant del PTI com d'aquest govern ha de ser molt fina, en el sentit de que un no es pugui agafar a una norma en detriment d'una altra, i hem d'evitar, en certa manera, que la nostra autonomia municipal, i jo vaig per aquí, no sols municipal, sinó inclús de Menorca, del PTI, s'hagi de respectar i que prevalesqui per damunt de l'altre, perquè si no, resulta que, a lo millor, després, les plusvalies de so en el que ajuden.
Però jo el que llig aquí és que la consellera del territori, Núria Torrent, espera tenir aprovada la reforma d'Espeti a final de 2025 per poder adaptar aquesta normativa dels hortals.
Sí, sí. Ara hem de veure si tot això arriba a bon tema.
Clar, però, perquè la Celleta Petita no la coneixem, la coneixem s'intenció general, però després a la pràctica què passarà?
Evidentment, però, o sigui, jo vull recordar que anys enrere, quan tenies un nucli d'hortal, com a Sona i a Cervantia, i altres coses, els hi vas proposar a l'associació d'afectats una mínima infraestructura. I, evidentment, paguen IBI, ja en saben de pagar IBI. Després hi ha tot el
que... Hi ha que tenen llum, hi ha que tenen telèfon.
Hi ha que tenen llum, telèfon, aigua, tal i qual. I, per tant, és evident que convé legalitzar aquesta zona.
Jo conec una de zona, un nucli d'hortals, a prop de Mo, que té bones referències de què ells han fet des de fa molt de temps intentar legalitzar aquest nucli. Vull dir que han fet una gran feinada, han enrillat amb arquitectes, han enrillat amb l'Ajuntament, vull dir, tota aquesta gent els hauria de donar un poquet de preferència perquè puguin tirar per endavant i aquesta, diguin, que hi hagi, no hi hagi nuclis de primera i de segona, no, però que hi hagi que tinguin preferència per tenir la cosa aclarida.
I si per aclarir-ho han de pagar, que paguin, no pas el que comentava, l'home, molta gent està ja acostumada a estar fa 30, 40, 50 anys a un nucli o un hortal ben acondicionat i digui, ara ho he de pagar jo.
Jo és que jo conec, no són aquests que diuen que no volen pagar, eh? Aquest és el que voldrien pagar per tenir-ho legalitzat.
Ah,
i això, xapó per ells.
Molt bé, fantàstic.
Vinga. Jo també conec diversos casos que sí que volen pagar i que estan pendents de veure
clar, que la llei no hi ha llei,
si ho soluciona o no ho soluciona. De totes formes, jo he vist el nucli que hi ha de, diguem, hortals, xalets amb piscina i companyia d'hora a l'Argentina i des de luego allò, no sé si no tenen fibra òptica i tot.
Sí, bueno, hi ha nuclis d'hortals de Ciutadella que són il·legals i tenen fibra òptica i els cas que han dit de Ciutadella encara no té.
Això sí que és de pel·lícula.
Però que són il·legals i aquest és legal.
No, però vull dir, davant l'expectativa de se poder legalitzar, els bancs també podran ajudar, en certa manera, a hipotecar part d'aquesta...
Si no està legalitzat,
el banc no donarà una hipoteca. Aquí
està claríssim. Vull dir, jo que he estat bancari, jo una persona que té un edifici que me diu que el vol hipotecar i no està legalitzat...
No li dona.
Per tant, i tot, totes aquestes compraventes d'hortals que es fan...
Entre ells.
Exacte, es fan fora de normativa i fora d'Hisenda, perquè mos entenguem, no?
Però, a part de tot això, hi ha qualcú que va estar a una immobiliària a veure un hortal i resulta que són de 200 i pico...
Sí, 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 ja
jo veig gelatarros que semblen palaus italians, eh? Això ho he vist, eh?
I això en l'estiu dona una rentabilitat i tot això és negre.
Això és com tot.
Bueno, però com tot és que no tot val en aquest món. No tot
val. També hi ha casetes de vorera, com de diamantes, que n'hi ha que són coves, perquè jo n'he vist
ara som per una cova,
però n'hi ha que són verdader xalets.
Sí, però aquí és una cova que està molt ben conservada, perquè està emblancada, està neta. L'únic que no volem fer massa renou, perquè després no sigui cosa que m'ho posin pegues, però no, estem encantats aquí.
Joan, amb un ginet en sa mà, aquí arreglant molt fàcilment.
A veure, jo el que m'ho venc a referir és que esmortar sa mesquilla, tots aquests, inclús a Ciutadella teníem Sant Andrià, que també s'habitaven les coves aquelles allò, que sense papers ni un cap de llamp, i tot això es va arribar a legalitzar, pseudo-legalitzar.
No sabem com.
Perquè hi va haver un alcalde que estava interessat en allò. Sí,
sí. Bueno, però no sabem com.
Ah?
Que no sabem com.
Vale, no sabem com.
Molt bé. Escoltau, Toni, com us presentes en el convidat que tenim ara, que s'ha assegut a veure nosaltres, tu el coneixes més sobre la pastona.
El costat meu ara s'ha assegut en Julià, que una persona...
Hernández.
Julià Hernández. Una persona que feia molt d'anys que jo no l'havia vist, des que me vaig jubilar pràcticament director, que era l'ànima de la delegació insular d'educació. i he estat molt content de trobar-nos, ens hem abraçat, hem recordat viejos tiempos i estic content de que no ha canviat en absolut i de cada vegada me sembla que no ha canviat, és com jo, que me diuen que són jove i ell també, és més jove que jo.
Julià, bon dia.
Bon dia.
Quin puesto més guapo que teniu, eh?
Bueno, per començar, moltes gràcies per haver vingut a haver dinat amb nosaltres. Estic molt content.
Bueno, encara no han dinat, eh?
Bueno, estic molt content de poder participar en aquesta tertúlia, sí. I la veritat és que tenim un puesto privilegiat.
Sí, 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 sí. És un... Què trobeu d'aquesta polèmica de les casetes de vorera? Han de, ens han de mantenir? Han de passar costes? Jo què sé.
Bueno, els ha de tenir que mantenir, perquè seria una pèrdua important per Menorca. Sí. Això és, una, és història, i per tant s'ha de conservar.
Sí, sí, sí. Tant que dèiem que han de conservar el patrimoni i el nostre, això són tradicions i bueno, coses de molt antic que sí que s'han de mantenir.
És que, a més, aquestes casetes de vorera no perjudiquen a ningú, ni a l'entorn, ni a la població, són les que més protegeixen el medi ambient perquè va en contra d'ells mateixos, per tant, és importantíssim que continuïn.
O sigui, l'entorn d'aquesta caseta fa... S'entorn d'aquesta caseta fa que els propietaris o els usuaris aclaresquin el seu entorn. Clar. I permeten, en certa manera, un deterioro del litoral, ja sigui inclús d'una manera natural, perquè l'arreglen, se n'encuiden d'ell i fan que sigui adequat a l'entorn. Per tant, és evident que tenen un valor patrimonial important. Per tant, han de ser molt acurats a veure quan prens una decisió de dir que desapareixin, que passin a domini públic, no, han de fer un estudi particular de determinades zones per mantenir la idiosincràsia, ho diré d'aquesta manera, de l'entorn que aquestes casetes fan a l'ambient de l'entorn ambiental.
Jo tu me demanaves, Miquel, que tindríem per dinar. Jo en aquesta casa mai demà que tindria per dinar. Perquè els dinars sempre són molt bons, sí, són molt bons, i a més, la voluntat i l'interès que posa en Julián, jo estic encantat, això és la veritat. I a més, hi ha una cosa ben clara. Jo quan vaig venir aquí per primera vegada vaig venir de la mà d'un amic íntim de la meva joventut, que era en Diego Moreno, i me va convidar. Un dia vaig venir aquí, vaig estar amb ells, i me vaig trobar còmode, i me van seguir convidant i tal. I els dic que me vaig sentir ja col·laborador i ja participant d'aquesta caseta.
Vas dir que te van dir que faguessis dinar.
No, perdona, no, perquè tu no hi eres. El dia que me van fer de dir, vinga, ara és la col·lecta que hem de fer cada any, que hem de pagar tots els que venim aquí, una quantitat, perquè hem de mantenir això, José Barber, tu també te toca. I així es costura, la va dir, diu, sense fer embuts, diu, José, tu ja és de primera divisió. Ja, no, i ara és la veritat, i estem, jo estic encantats de venir.
Sí, sí. Julià, i com aquesta caseta, n'hi ha moltes aquí al Cofà?
Bueno, com aquesta no, aquesta és peculiar, és única, perquè les altres, la majoria tenen un magatzem per posar una embarcació,
sí, sí.
I aquestes d'aquí pues, són particulars, perquè estan excavades davall de
l'Espanyol. Sí, sí. Arriben de baixa carretera,
sí. De baixa per Americana.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
I bueno, i nosaltres fa 40 anys que venim aquí, no són dos dies.
Uh-huh.
Si això ho haguessin deixat anar, això estaria ple de porqueria i ple, sí, sí, sí. I ple de sunya.
I ho embalancau, ho manteniu, es mantén bé.
Sí.
Molt bé, fantàstic. Que vos reuniu cada setmana aquí? Cada...
Bueno, nosaltres hem tingut la sort que s'ha mantingut aquesta cova, nosaltres vivim la cova, perquè un dels companys, en Diego, tenia una embarcació de llista tercera, anava a pescar, i la festa grossa era els dissabtes de matí, venia aquí a menjar molls. I això era un festival.
Ja
allò després van començar a fer dinars i paelles i bueno.
I qui som?
Molt bé. I ja veurem a veure què dinar.
Sí, no ho demanem, serà sorpresa. Segur que serà bo. Jo és la tercera vegada que venc i puc donar fe de que sempre és molt bo tot, eh? Molt bé. Juli, moltes gràcies
per aquesta convidada i que podeu tornar les vegades que vulgueu. La porta està oberta per vosaltres i per tothom.
Molt
bon dia.
Gràcies, molt bé. Vinga, més temes.
Jo no tinc el gust de conèixer aquest senyor, però bueno, ja li dono l'enhorabona per conservar aquesta caseta, que duri molt d'anys aquests dinars i aquests estius en aquesta caseta i que els dissabtes i diumenges, que la veritat és que això, com diu la cançó.
Ara ha arribat un senyor que no conec, et sembla en Matías Kuhn.
Sí, no.
Ben igual.
No,
aquest, és igual que Matías.
Aquest és un amic nostre,
és igual.
Que és català, que ha vingut aquí, s'ha establit aquí. És un psiquiatre, i te va demanar bé, que mos ha
dit molt bé.
Us anirà bé, perquè necessitem psiquiatres per rebaixar la tensió, Joan. Hem de rebaixar la tensió.
No, jo tensió ja no en tinc, no.
No tens tensió?
Carai, ja no pots tenir més atenció.
Ja no pots tenir més atenció.
No, jo, cap ni una.
Temes que vulgueu que vos comentin els nostres oients, perquè vos trauen pels carrers i dius, escolta, que podreu xerrar d'aquestes coses per la ràdio. L'1 d'Estat es va tenir èxit, perquè...
No sols es va tenir èxit, sinó que ara resulta que l'èxit de taxistes, segons Sant José, ha passat a ser insular.
Sí, jo l'altre dia vaig ratllar amb un parell de taxistes i van dir que no estaven en desacord que fessin aquests exàmens, o que no se demorin, perquè fessin els exàmens, que els posin també en els taxistes un poquet d'ordre, perquè no pot ser que un taxista dugui bermudes en sistiu dins el seu taxi. Vull dir que els agradaria donar una imatge en aquestes dues persones més bona, que la donen bastant bé, sí, la majoria.
Molt bé.
Un altre tema que en certa manera no m'ha agradat llegir en el diari és que els dos candidats per recobrar la pau social en el Club Nàutic.
Oi, Diagarra.
Això, exactament. O sigui, jo,
ja t'han tocat l'amic teu.
Bueno, l'amic meu, en Gonçalo, mira, manifestaré d'una manera clara, concreta i precisa. La seva labor, des d'un punt de vista institucional, jo crec que ha estat correcta. Les millores que ha introduït també són bones. El grau d'arreglar les infraestructures que ha fet també són bones.
El restaurant ha quedat fantàstic.
Jo l'únic que tinc que dir hi ha un cert sector del Club Nàutic i que són un sector dels antics que no els hi ha agradat.
Evidentment, el que no els ha agradat a vegades la manera personal de dur la institució, amb el sentit de que jo el conec i me permetrà ell que ho pugui dir.
Un pot dictatorial.
Evidentment, de mando i ordeno, i el que ell diu té que anar a missa, encara que no, això no li desagradi que jo ho digui, perquè per jo és la realitat. El que no pot ser és que tu tinguis confiança en 10, 15, 16 gent que fa la seva candidatura i que els hi donis responsabilitat. I quan l'assumeixen en aquesta responsabilitat, ell, com a president, la qüestioni i no la dugui a terme. Jo això és el que li recrimin. Ara, la labor que ha fet en el Nàutic, per jo és positiva, i no sols ho dic jo, que no som ni siquiera socio ni res, però de les converses que he tingut amb gent que és socio i gent que han estat, diguéssim, contraris a la seva candidatura, assumeixen que la seva labor institucional ha estat positiva, però la seva labor personal ha estat deficient.
Jo no faré retòrica, perquè no m'agrada defender, jo anaré al grano, perquè jo el que sí que m'agradaria és que qualcú de voltes que hi ha ciutadellenc me diguéssiu si un dels dues persones aquestes són dos candidats, a veure si trobau que poden ser bons presidents del Nàutic. Si poden ser bons presidents del Nàutic, jo com que he estat president del Club Tenis de Mó, i jo el que m'intentava era atracar-me a la majoria de socis que estiguessin contents. I si tenia qualque soci que no estigui d'acord amb la meva gestió, amb la nostra gestió, que vinguessin a xerrar amb nosaltres.
Fas una pregunta i te la contestes.
Exactament.
No, però jo puc dir que qualsevol dels dos jo crec que serà un bon president.
Un president ho diu, presideix, però presideix amb una junta directiva, i aquesta junta directiva està a les opinions i diguéssim, les indicacions que puguin fer tots els socis en majoria. I el que no pot ser és anar en contra d'un cert sector sense averiguar per què és que estan en contra teu.
Una de les coses que vaig fer jo, Joan, quan vaig ser president, qui me va nombrar jo com a president, antes de ser president, jo el primer que vaig fer va ser agafar el vicepresident, que m'agradava jo. I quan van ser en altres dos, van agafar el tercer, que m'ho agradés en altres dos. I així fins al final. Vull dir que tota la junta van ser consensuada en tothom, que no van tenir cap problema en ningú que pogués dir no, agafar qualcú que està en contra, no sé què, no. I si qualcú no va estar d'acord sobre la marxa, se'n va anar, va presentar dimissió i punt, no hi ha cap problema.
Però dirigir una entitat, un club de tennis, un club de futbol o un club nàutic, avui en dia primera que trobar candidats, clar, ja és un fet extraordinari que hi hagi dos candidats per presidir una entitat, perquè avui en dia, trobar qualcú que es vulgui posar
no sols,
davant d'una entitat ja té mèrit, eh?
No sols dos candidats, sinó que implica que cada un d'aquests en du com a mínim 16.
Sí, 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 16.
O sigui que són 16 o 17 persones que evidentment lluitaran pel benestar del nàutic i pel benestar dels socis.
És que ara, per exemple, dins una societat, en totes les societats hi és, però ara, per exemple, dins la societat del club nàutic, hi ha snipes, hi ha caiacs, hi ha
submarinistes, hi ha personal.
Vull dir, hi ha moltes coses que influeixen i que surten de la capacitat de barque del president i la junta directiva. Perquè una junta directiva no canviarà de cop i volta en els personal que ja ha contractat, no canviarà en els qui se n'encarrega de la secció de busseig o de se n'encarrega de viatges, de desnaips. En fi, hi ha un cimpín de coses i, de més de tot, hi ha un doblès que es genera el club nàutic que s'ha d'administrar i vulguis o no, això ha d'anar una cosa molt ben feta perquè no hi hagi tonteries i...
Sí, me diu en Joan que si vols amarrar...
El menor que té escut nàutic es va canviar l'escut de la bandera.
Exacte. Me diu en Joan que si vols amarrar el barc un guany, però que ja no hi ha puesto.
Per Sant Joan me diuen que no.
Jo no tinc barc, no tinc barc.
No és el problema nostre.
No, però el problema és que han d'entendre que això és de Sant Joan, és un reclam importantíssim per gent pròpia forastera de les illes i de Catalunya i en general, i segons m'han informat d'una manera extra, és que ja no hi ha amarres per Sant Joan.
Això no m'acreu en vegades quan dic que un mes de gener a un restaurant vaig sentir com telefonava un gent de Barcelona per reservar taula per Sant Joan, el mes de gener.
I el dia d'ahir que estava ocupat...
I el que m'agradaria és que els dies de Sant Joan hi hagués tres creuers dins el port de Ciutadella.
Idò, i com és?
Si Joan, si no s'hi poses tres creuers de 2.500 persones d'am a 7.500 persones i resulta que Ciutadella...
Les persones se reconarien a la banda.
Els creuers m'ho enviaven a el port de Ciutadella. I que si hi agafi bussos i vengui
a
Ciutadella...
Però hi ha un dia a Catirar que teniu overbooking a moltes dies que no hi cabien dins el port de moltes
persones. Estem encantats que vinguin els creuers,
alerta.
Allà, ja que m'us heu agafat, alerta, molt que és el passatge que aquí va i ve amb els correus que dèiem antes, aquest, ha pujat molt el que és Son Blanc i en deterior del que és Port de Mó. Bueno, el que hem de fer és Port de Mó és espavilar, que vinguin més creuers, que tinguem més amarres per grans iates, que no els tenim, que s'haurien de fer unes infraestructures per poder agafar tota aquesta gent, que tota aquesta gent és ben arribada.
Alerta.
Avui en dia, ja no hi deu haver buquer correu. Deu venir tot per avion.
Però direm el correu.
Bé, un dels temes que m'agradaria saber l'opinió vostra és la polèmica aquesta d'educació en relació amb el Centre Integrat de Formació Professional.
On te'l posam, va, amb tu, que ets expert en el tema?
Home, jo diria que hauria de mantenir la proposta que va fer l'equip anterior de govern, evidentment, consensuat o no consensuat, perquè això dels consens de demanar als directors, caps d'estudis i gent d'ensenyança on te'l col·locaria, és exactament el mateix que quan t'ho vaig manifestar ho va dir, que demanen als metges on col·locarien un centre de salut.
Però tothom diu la seva.
Però tothom diu la seva. I evidentment, ja,
demanen en els professionals el que hi ha d'haver.
No. Demanen als professionals, els professionals els hi tenen que demanar de la seva professió. Si un és electricista, fresador, fuster, manobre o el que sigui, a sol li poden demanar de la seva. Però a on pot ser important un centre de formació professional integrat sense desmantelar els altres centres és important. I jo m'agradaria tirar una llança en funció de Villacarlos, àlies es Castell. En el sentit de que... Què dius, d'acord?
Estarem d'acord.
I doncs, si estic d'acord, no tinc per què dir-ho.
Jo estic d'acord amb la formació professional es Castell.
Bueno, jo també, no sols amb això, sinó no sols potenciar i es Castella en tots els aspectes socials, econòmics i ambientals i del que vulguis dir, i que me diguin a veure quina diferència hi ha entre es Castell i Vintalfa.
Però hi ha molts col·legues teus que van fer una carta en el diari dient que s'estimen més que potenciessin la zona de Vintalfa.
Mira,
hi ha 2 quilòmetres.
No, això és una cosa, mira. Quan jo era director d'Esquadrado, hi havia la possibilitat de fer un altre centre de BUP. I saps quina va ser les inconveniències que vaig tenir en el claustre? Que els professors es pensaven que si els destinaven, per exemple, a la zona de la Pantera Rosa, havien de caminar molt i que no era prop del centre.
Molt bé. Mos queden 2 minutes,
jo,
just.
Mira, només et dic que la formació professional, jo que em ven d'allà, som alumne d'aquell institut, vull dir, jo estic d'acord amb el que diu Antoni, que el que s'ha de fer és potenciar, sobretot, la formació professional. El lloc, sigui allà on sigui, això, mos ho dic, pot quedar entre cometes, però el que sí que té de fer, sigui un lloc o sigui l'altre, i que com més ampliació hi hagi per poder estudiar, fantàstic.
I pensant en el futur.
I José, tu que has fet FPR, mos ha regalat l'enxufe aquest que tenim aquí malament? O... Vas estudiar electricitat, després, tu?
Però ell va l'enxufe bancari.
Un dia mos ho explicaré.
Joan, per acabar, tens...
I estic totalment d'acord. Jo vaig fer FP al CIES Cap de Llevant i estic ben d'acord en que es Castell, si s'ha de fer un centre de formació professional, pues que es faci. I a l'altra banda, que la planada és molt grossa, una bona residència i que floqui es Castell.
Molt bé.
Jo sempre he estat des Castell.
Escolta, vinga, hem d'acabar, perquè ja és hora, perquè tenim en Toni Salvador que mos vol posar la música de cada dia. Bueno, us despedim molt ràpid. Deu segons.
Mira, jo, després de les declaracions que he sentit avui d'en Puigdemont,
és
que jo, la veritat, és que he quedat espantat.
Ha
quedat espantat. Que siguem una marioneta, que diuen aquí, no, t'ho deim un Puginello, que és qui maneja, els muñecos, és en Puigdemont, i en Sánchez és...
Ja ho deia jo la setmana passada. Bon dia des de Menorca, territori d'Espanya, província de Catalunya.
Possiblement país català.
Vinga, gràcies a tots per participar com sempre en aquesta tertúlia i en els oients.
Bon profit a tots.
Ja te contaran que hi ha de dinar. Te farem enveja.
Ja dureu un tàper.
I va, vinga, agraries a la gent de la cova que mos hagi cuit aquí avui de matí. Ara juguen a cartes. Suposo que qualcú s'ha d'un carregar de menjar, perquè veig que aquí tothom juga a cartes. Bon.
En Julián no juga a cartes.
Molt bé,
vinga. Si et de fer un truc...
Gràcies, Joan, gràcies, José, gràcies, Toni.
Adéu, bon dia.
Sensacions musicals. Endavant, estudis.